La nit del 23 de juny és la més curta de l'any i en molts indrets es considera com una de les més màgiques. La nit de Sant Joan se celebra a diversos llocs del continent i a Catalunya té una tradició molt arrelada, un origen que volem descobrir de la mà de l'antropòleg i president de l'Associació d'Egiptologia de Sant Cugat Valldoreix, Francesc Carol. Francesc, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
La primera pregunta és obligada. Quin és l'origen de la revetlla de Sant Joan?
Pagar, absolutament. És un culte solar. És a dir, el sol té un cicle en el qual, des del solstici d'hivern, avui en dia és el 21 de desembre, 20 de desembre, però abans era el 24 de desembre, lògic, Nadal, el sol comença cada cop els dies a ser més llargs, per tant el sol és cada dia més fort. Però arriba el solstici d'estiu, actualment 20-21 de juny, però antigament 23-24 de juny, el sol comença a ser més blèbil perquè els dies cada cop són més curts. Per tant és un cicle solar. Celebrem el naixement del sol, en aquest cas el Nadal, i celebrem l'inici de la mort del sol, en aquest cas Sant Joan Bautista.
Clar, aquesta xerrada qui l'organitza és precisament l'Associació d'Egiptologia Sant Cugat Valldoreix. Això vol dir que els egipcis tenien alguna cosa a veure amb aquesta festa del sol?
A veure, directament no. També recordem que l'associació, l'origen, o sigui, l'objectiu és la difusió de la cultura egípcia en particular, però també de la cultura tradicional mediterrània en general, és a dir, de l'antiguitat i el paganisme. Per tant, ho inclouríem en aquesta part de l'associació que no és directament Egipte. Però també són una cultura solar. El seu déu principal és Ra. De fet, són els primers que estableixen un culte de caràcter monoteista amb Akhenaton, a Menofis IV, i ho fa a un culte solar, en aquest cas el déu Aton. Per tant, automàticament també són seguidors del culte solar i estableixen, com és el que és, el primer calendari. El calendari què és? És el cicle solar directament, regit per una sèrie de mesos que són els cicles lunars. Per tant, és el sol marca la durada d'un any i la lluna la durada d'un mes. Per tant, en aquest cas els egipcis tenien les dues opcions també, i per tant és una religió que té una forta tendència solar.
Per tant, podríem dir que aquesta fascinació pel sol té moltíssims anys d'història. Dèiem que l'origen era pagà. En quin moment el cristianisme l'adopta com una tradició pròpia?
A l'època en la qual el culte al déu Mitra, és un origen de caràcter asiàtic persa, arriba amb els soldats que havien anat a lluitar contra els perses, i aquest culte al déu Mitra s'estableix a Roma, es fa molt famós entre els romans, entre altres coses celebrava el seu dia el dia del sol, que li deien els romans, que avui en dia encara els anglesos li diuen dia del sol, el Sunday, el diumenge, i allà feien el dia oficial. És tan important que el cristianisme, que és d'origen jueu, celebrava el seu dia principal, el Shabbat, el dissabte. Doncs bé, quan Constantí va convertir el cristianisme en religió permesa, va decidir que agafés el culte solar. I per tant es va canviar el diumenge com a dia sagrat. I la festivitat que feien els adeus al déu Mitra, que era reunir-se en un banquet el diumenge, sacrificar un toro i menjar-se la seva carn i la seva sang, amb una frase que deia, qui mengi de la meva carn i begui de la meva sang viurà per sempre, també el van agafar. I, a més, la festivitat bàsica de naixement del déu Mitra, solstici antic d'estiu, 24 de desembre, 25 de desembre, es va convertir en el seu moment en la festivitat del sol invicta, una festivitat pròpia romana, i, per tant, va marcar el naixement de Crist, que, segons la Bíblia, no sabem quin dia va néixer.
Ara feies tu referència a Anglaterra, i precisament a Anglaterra la revetlla de Sant Joan no té nom de revetlla de Sant Joan, és la nit de la meitat de l'estiu.
Midsummer Night. De fet, el somni de la nit d'estiu de Shakespeare no es diu així, és Midsummer Night Dream, és el somni de la nit de Sant Joan. Per què? Perquè es consideraven que estava a la meitat de l'estiu. Segueixen el calendari celta. El calendari celta començava el 1 de novembre, actual nostre, i per tant començava l'any celta. Per això, el dia anterior, la nit, es feia la vesprada del primer dia de l'any celta, i és la famosa nit de Halloween, 31 d'octubre. Doncs bé, 6 mesos més tard, arribava l'estiu, el 1 de maig. És el dia de Beltane. Per això Anglaterra té tanta força les festes de maig. I per això el 1 de maig és una festivitat marcadament pagana, i potser l'única que no ha agafat l'Església, però ha agafat, en aquest cas, la celebració del Dia dels Treballadors. Doncs bé, si agafem aquest 1 de maig fins al proper 1 de novembre, si fa no fa, la nit de Sant Joan quedaria Midsummer, a la meitat de l'estiu.
Per tant, és una celebració que en diverses maneres se celebra en molts llocs del continent, però que aquí a Catalunya, com a revetlla de Sant Joan, té una forta tradició, està molt arrelada. Com arriba fins a casa nostra?
Lògicament arriba amb els cultes pagans, arriba amb el culte romà, perdem l'origen de quan es converteix en una festa tan tradicionalment catalana, i aquesta forta identificació amb Sant Joan Bautista, que quedaria identificat com el sol que va morint. Recordem que, a més, un dels epítets del santoral de Sant Joan Bautista és Lucifer, que vol dir portador de la llum, però també perquè és l'antagonista de Crist, és a dir, és aquest sol que va morint. Recordem que en tot el santoral només hi ha dues persones que es celebra el seu naixement, Crist i Sant Joan Bautista. A la resta sempre la seva mort. Per tant, és aquesta identificació amb el sol que va morint. Aquesta identificació cristiana no sabem exactament en quin moment a Catalunya passa a tenir aquesta fortíssima arrelament. Però Catalunya sempre ha sigut de molta tradició directament romana. Per exemple, no ens ha d'estranyar que la Nochebuena aquí no ha sigut mai tradicional. Sempre ha sigut el dia de Nadal, perquè els romans celebraven la victòria de la llum a les 12 del migdia del 25 de desembre, que és el moment en el qual el sol comença a ser més fort. I per tant, tradicionalment a Catalunya, la gent no celebrava ni de Nadal, s'anava a dormir molt d'hora, s'aixecava abans que sortís el sol, s'anava a missa, una missa que acabava quan cantava el gall, la missa del gall. I després celebraven la festivitat del sol invicte, a la Domus, en aquest cas en el mas català, celebrant la força del sol. Per tant, la forta tradició romana és molt més forta a Catalunya que a la resta d'Espanya, on té una forta tradició més aviat visigòtica i per tant cèltica, perquè els celtes acostumàvem, com dèiem amb el tema de Beltaine i de Halloween, a celebrar la vesprada. En aquest cas, la Nochebuena. Per tant, és directament un arrelament de caràcter romà.
Per tant, estem parlant d'una festa que està carregada de simbologia. El símbol principal és el foc. Si és la mort del sol, com és que el foc té aquesta
perquè
força?
Perquè cal fer un concepte de màgia simpàtica. Hi ha dos tipus de màgia, la comunicativa i la simpàtica. La comunicativa és una part significa el tot. És a dir, si jo agafo ritual vodú, miqueta de cabell d'una persona i cremo aquest cabell, teòricament el cremaré aquesta persona. I la imitativa és el semblant genera el que sembla. És a dir, si porto una moneda d'or a la butxaca, tindré diners perquè això atreu els diners. Doncs d'aquesta manera, vull evitar que el sol mori tan ràpidament i encén fogueres. Per què? Per donar-li força. Aquesta força fa que el sol tardi més a morir. I al mateix temps, al ser un canvi del sol que neix, el sol que mor, aprofitem per fer una renovació. Què fem? Cremem allò que és vell. Ja sigui els desitjos que volem que es cremin, amb notes que la gent escriu en un paper i ho crema, o directament els mobles o estris vells. De fet, a Màlaga es cremen juanillos, que és una espècie de petita figureta de palla, juanillos, a Sant Joan, i que directament anava a parar a la foguera com a símbol de renovació.
Clar, el foc, ara ho deies, no?, per cremar com a foguera, però té moltes formes a casa nostra, perquè hi ha les falles, no?, que baixen, hi ha la flama del Canigó, que es podríem dir per antonomàcia el símbol més clar de la festa aquí a casa nostra.
Correcte, correcte. És la sistemàtica del foc com a força, del sol, directament identificació, i al mateix temps com a símbol de renovació. Però, ojo, també hi ha un altre element molt màgic relacionat amb la festa de Sant Joan, que és l'aigua. Un dels rituals, per exemple, que es fa a Andalusia és banyar-se a la nit de Sant Joan, amb el convenciment que sortiràs més maco a l'endemà. O donar 7 salts a 7 onades a d'esquenes i demanar un desig, que es complirà. O també a Catalunya és una tradició posar grans galledes d'aigua a la terrassa, que quedin banyades per la llum de la lluna, i a l'endemà banyar-te amb aquestes galledes, això et portarà sort. La identificació directa amb l'aigua, també com a símbol renovador i també com a símbol màgic. I de fet, és un tema de dualitat. Aigua i foc són antítesis, però al mateix temps complementaris, com ho són Crist i Sant Joan Bautista, i com al mateix temps és el sol que neix i el sol que mor.
Per tant, és una festa una mica que sembla que cada territori ha anat adaptant a la seva pròpia idiosincràsia.
Correcte, la seva escultura cada cop és més forta. I també el clima, és a dir, per exemple, és normal celebrar a les zones del nord d'Europa el naixement de l'estiu el 1 de maig, perquè fins que no arriba el maig realment no arriba la calor. Aquí, en canvi, ho celebrem molt més abans. De fet, la nostra festa de renovació d'inici de l'estiu, per nosaltres, a Sant Cugat, és el 3 de març. En aquest cas, què és? Sant Medir. I què portem a Sant Medir? Una llavor. En aquest cas, la fava. Com a símbol de renovació. És el mateix concepte. Inicia la primavera. Sigui en zones meridionals al març o septentrionals al maig.
Les herbes també tenen un paper important per Sant Joan.
Absolutament. Tota herba recollida a remeiera a la nit de Sant Joan té una força encara més forta que la resta d'èpoques. Per tant, s'acostumava a collir a la cultura celta mitjançant una falç que té una forma de lluna en la nit de Sant Joan. Si a més es recollia que en aquella nit de Sant Joan hi havia una lluna plena, encara tenia molta més força. Per tant, els druides utilitzaven aquesta falç, generalment d'or o de plata, per poder recollir aquestes herbes. I per suposat tenien molta més força que les recollies en un altre moment. Com al mateix temps, a l'edat mitjana es considerava que les núvies, que la higiene no era una cosa gaire estesa, abans de casar-se s'havien de banyar i es feien en aigua de núvia, que era aigua de Sant Joan, aigua recollida a la nit de Sant Joan. D'aquesta manera evitaven que poguessin emmalaltir, perquè es considerava que l'excés d'higiene podia ser perillós.
I, per exemple, aquesta festa, creuant el mar Mediterrani, aquí al costat, a Menorca, es celebra amb cavalls.
Bueno, en aquest cas és una festivitat relacionada. És més una de caràcter civil en el fet de sortir els cavalls, demanar que la gent surti al carrer i tal, però inicialment, abans dels cavalls, comença també un cicle de sol i sobretot un cicle de fogueres. Per tant, important és l'aparició de les fogueres. La resta és una miqueta els afegits que es fa a cada cultura identificat amb això. I al mateix temps també hi ha una altra cosa. Fer sortir els cavalls o els animals, en aquest cas de tir i de càrrega, és una manera d'assegurar-los la fertilitat. Molt similar al que es fa, per exemple, amb la festivitat de Sant Joan Abat, en el qual es porten els animals a beneir perquè d'aquesta manera els animals es convertissin en protegits. De fet, els romans començaven el calendari al març, al mes de març. Està dedicat al déu Mart, que era el déu de la guerra, però també era el déu de la ramaderia. Es considerava que per un cantó les guerres començaven a acabar l'hivern, per tant, al març, però al mateix temps aquest déu de la ramaderia, que també era el déu Mart, garantia la fertilitat de la ramaderia en tota la resta de l'any.
I si hi ha un altre protagonista d'aquesta festa, és les coques, és el menjar. També té una història?
Absolutament. Inicialment les coques són rodones. Eren rodones perquè és un símbol solar. Què fem? Comunió amb el sol. D'aquesta manera, al menjar-nos les coques, ens estem fent una comunió amb el sol, com la que pot fer-se en qualsevol ritual cristià, o la que dèiem es fa amb el déu Mitra, en el qual entrem en aquesta comunió amb el sol. Per tant, originalment tenia una forma totalment rodona.
Ara que fèiem una mica de repàs de com es viu aquesta festivitat a diferents indrets, no només dels Països Catalans, sinó d'arreu de l'Estat, portant una miqueta més a casa nostra, enguany la festa coincideix amb una decisió que va prendre el Pla de Sant Cugat, que era donar suport perquè aquesta festa esdevingués festa nacional a Catalunya. Té prou entitat, té prou arrelament com per realment esdevenir una festa nacional?
Jo crec que sí, és com la castanyada. A més, que la castanyada de la festa de Halloween té molta arrelada, tot i la invasió de Halloween, que també considero que no és una invasió, perquè és el mateix concepte. És a dir, en un cantó, per evitar que els morts que sortien a Halloween, que és el moment en el qual, a l'inici de l'any celta, els morts sortien de les tombes i anaven a buscar els vius, per evitar-ho se'ls donava alguna cosa que fos similar a la vida. En aquest cas, la dolçor, en aquest cas, els panellets. Doncs bé, en els celtes que se'ls donava carmels. Per tant, els nens es disfressen de morts i van a buscar els vius, truco o trato, i a canvi es donen els carmels. Per tant, el concepte és el mateix. Doncs bé, a Catalunya hi ha aquest arrelament fort amb la castanyada i, per tant, al mateix temps, fort amb la festa de Sant Joan. Jo crec que és una molt més fort que a la resta d'Espanya en general, que no local. Tal com dèiem, a moltes zones d'Andalusia, a Galícia, a Cantàbria, hi ha o a la Casa Menorca, hi ha un fort arrelament. Però aquí s'ha convertit també en una festa de caràcter nacional. També, en moments de persecució política, era molt més fàcil amagar-ho dins d'una festa religiosa, de determinades reivindicacions, com és la fama del Carigó, que era més difícil que fossin perseguides, degut a que el nacionalcatolicisme de Franco intentava evitar les persecucions de caràcter religiós. No en va, moltes declaracions de caràcter polític que s'han fet, en aquest cas, a Montserrat, o en tancaments en convents dels caputxins.
Per tant, queda claríssim que aquesta festa és una festa molt viscuda.
Totalment.
A casa nostra. Francesc Carol, antropòleg i president de l'Associació Egiptologia Sant Cugat Valldoreix, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Ha sigut un plaer.